Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla de l'Albert Sabater. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demana aquest migdia als Mossos d'Esquadra que retirin de forma immediata la pancarta a favor dels presos polítics que estava penjada a la façana del Palau de la Generalitat. L'escrit s'adreça al comissari del cos, a qui exigeix que doni instruccions a les forces al seu comandament perquè despengin la pancarta. El tribunal actua en resposta a un recurs de l'entitat Impulso Ciudadano i ja havia requerit al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè la fes retirar. La retirada s'ha fet efectiva després que els Mossos rebessin aquest requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la Federació Catalana de Bancs d'Aliments han segellat un conveni de col·laboració per lluitar contra la pobresa i el malbaratament alimentari. En el darrer any ja es van aportar unes 14.500 tones d'aliments. En un FM Ràdio, Laura Porroy.
En el marc d'aquest acord, la FECAC es compromet a fomentar entre les cooperatives associades les donacions de productes com fruita, cítrics, arròs, llet, oli d'oliva o fruits secs. L'objectiu és consolidar les aportacions que ja venien fent les cooperatives i estructurar-les amb l'objectiu de garantir el subministrament regular i diversificat per productes i zones productores en les quantitats requerides pels bancs d'aliments. Un dels principals àmbits de col·laboració són les aportacions de fruita i cítrics, que a Catalunya se situen en unes 14.500 tones anuals i es realitzen en el marc de mesures com la retirada de producte del mercat. Una part d'aquesta fruita es destina a l'elaboració de sucs i es lliura als bancs d'aliments en aquest format. En concret, en l'última campanya es van aportar unes 4.300 tones de nectarines, 3.200 de paraguaios i platanines, 3.000 de préssecs o 1.700 de clementines. Algunes de les cooperatives agràries que ja col·laboren habitualment amb el Banc dels Aliments són Fruits de Ponent, la cooperativa Camp de Sant Gaietà d'Aitona, exportadora de cítrics d'Alcanar, Llet Nostra, La Fageda i Càmera Rosera del Montsià.
I a Ripoll, les darreres pluges han destapat deficiències a la construcció de la nova escola. L'oposició a l'Ajuntament denuncia que hi ha goteres al centre. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
L'oposició a l'Ajuntament de Can de Bànoa ha denunciat durant el ple municipal que la nova escola Pirineu hi ha de goters. Tant Esquerra com la CUP els ha arribat des del centre i des del carrer una informació al respecte. Les goteres haurien sorgit després de les últimes pluges de la setmana passada. Cap membre de l'equip de govern en sabia res. Escoltem a Toni Riera, d'Esquerra de Can de Bànoa, i a Mariona Baraldés, de la CUP.
Una escola que ens ha costat 3 milions d'euros, i amb el precedent de que veníem d'un pavelló que ha costat més d'un milió d'euros i amb problemes d'aquesta alçada i de goters, no és que sigui massa lògic.
Igual que vam demanar en el seu moment explicacions sobre el agulló, de què passava, doncs s'ha preguntat entenent que ells estaven al cas.
Des de l'equip de govern no entenen per què l'escola no s'ha posat en contacte amb ells. Dolors Costa és l'alcaldessa de Can de Bànoa.
A veure què ha passat aquí, perquè resulta que des de l'oposició saben una cosa i sembla ser que els hi han dit diverses persones i que a l'Ajuntament no s'hagi comunicat ni ningú sàpiga res, em sembla que és una mica greu.
A banda, l'oposició també va reclamar més transparència referint-se al viatge que alguns regidors van fer a Vall de Mosa en motiu dels 30 anys de l'agermanament, del qual no van ser informats. El ple també va aprovar per urgència un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Ripoll i Somarsa per poder començar unes obres de millora a l'estació de tractament d'aigua potable que afecta les dues poblacions i que s'hauran de fer abans d'acabar l'any.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
No sé què hi ha del cert d'aquesta dada, se la donen ells mateixos, però segons el cercador, avui fa 21 anys que Google començava com a empresa. Avui fa Google compleix 21 anys. En aquests 21 anys s'ha de reconèixer que aquest cercador, que després ha esdevingut moltíssimes altres coses, moltíssims altres serveis, ens ha canviat la vida. Ens ha canviat la vida a través de les seves cerques, dels seus correus, ens ha canviat la vida comprant empreses com YouTube, ens ha canviat la vida donant-nos la possibilitat de fer servir telèfons mòbils a través d'un sistema operatiu que és gairebé comú a tothom, exceptuant els que fan servir iOS, d'iPhone. diguéssim que avui fa 21 anys hi va haver un petit pas que va canviar la vida de bona part de la humanitat. No tota, no oblidem, però sí un gruix important de humanitat. Podríem dir el primer món, el que té accés a les noves tecnologies. Tant de bo, dies com el d'avui també canvin la vida i també canvin el món, com va fer Google ara fa 21 anys. Tant de bo, d'aquí 21 anys, puguem dir, aquell 27 de setembre de l'any 2019 va passar alguna cosa que ens va canviar la vida. I que el dia d'avui, que és el dia de la vaga mundial pel clima, no quedi senzillament com una anècdota, no quedi com un dia més, com una data més, com una jornada més, com tantes hi ha en el calendari, el Dia Mundial del Pa, el Dia Mundial del Dia dels Estudiants, el Dia dels Periodistes, que no quedi com una data més d'aquelles que un cop l'any ens en recordem, fem un petit esforç, o no, i qui dia passa any empeny. Tant de bo el dia d'avui no quedi com una data més, sinó que sigui la primera de moltes dates on realment prenguem consciència de lo important que és cuidar el clima, tractar-lo i mantenir-lo en les condicions adequades perquè no se'ns malmeti més del compte. Dues coincidències que voleu que us digui. També us diré, sincerament, jo no sé a casa vostra, però a la nostra, això de la vaga no s'ha notat pas massa. Bàsicament, els instituts i poca cosa més. Al carrer la gent ha seguit anant amb cotxe, a les empreses la gent ha seguit treballant i ni tan sols hem parat a les 12 en punt del migdia per fer una petita aturada simbòlica. Bé, ja ho anirem adreçant, això. Benvinguts. Com esteu? Amb tots vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Salutacions cordials d'en David Valverde, d'en Juanjo López, de la Judit Castells, d'en Daniel Rodríguez, de l'Ivan Fernández, de la Cristina Cantal. Digues algú, David, que ja hem sentit que és el micròfon. Bueno, de l'ànima d'aquest programa, que és la Isabel González, i de mi mateix. Fins les 6 en punt de la tarda. Avui és divendres. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Saber quin temps tindrem aquest cap de setmana. Pel que sembla, tindrem temperatures altes, calor i bé, moltes altres coses. En Jordi Via té tota la informació del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació marítima d'aquest divendres és bastant tranquil·la a gran part del litoral català, amb predomini del marejol i vent de component sud que bufa entre fluix com a molt amb algun cop moderat. Així es mantindrà, de fet, el que resta d'aquest divendres, amb una tarda també marcada pel sol, però amb alguns núvols baixos que es mantindran en molts punts de la costa, més aviat cap a la Costa Brava, també cap al sector de la Costa Central, i amb temperatures sense grans canvis respecte a les últimes hores. De cara a aquest cap de setmana, destaquem que dissabte, a partir de la matinada, ja entrarà vent de tramuntana, que farà que s'alteri més la situació marítima. De fet, dissabte fins a migdia, primeres hores de la tarda, ens podríem trobar en molts punts de la costa catalana onades de més de mig metre d'alçada, i a partir d'aleshores ha de millorar una mica aquesta situació marítima, amb vent de component est cap al sector de la Costa Daurada, que fins i tot aquí podria portar algun ruixat durant el matí. En canvi, diumenge el temps serà molt més tranquil, esperem un diumenge amb domini del sol, però amb vent de sud-oest que s'ha de reforçar cap al sector de la Costa Central, i també aquí diumenge les onades podrien superar el mig metre d'alçada. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Doncs veurem finalment si es compleixen aquestes expectatives, i en tot cas dilluns, si us sembla, ho tornem a comentar.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem viatjant a l'Empordà, perquè el Comitè de Cogestió del Peix Blau de l'Empordà Nord ha aprovat aquest matí el primer pla de gestió. Cristina.
Aquest pla de gestió del peix blau s'aplica sobretot a la sardina, seitó i anxova, pescada a les aigües interiors de la badia de Roses, que són competència de la Generalitat. El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, es mostra molt satisfet per la materialització d'aquest primer pla de gestió.
Cultura, doncs estem molt contents perquè és el primer resultat tangible, no? El primer pla de gestió que un comitè de cogestió pesquera ha elaborat a l'empara, no?, del nou model de gestió pesquera de Catalunya, adoptat per decret a l'estiu de l'any passat, i que estableix aquest model de cogestió pesquera. Per tant, doncs aquest és el primer d'aquests plans de gestió, i ara doncs em consta que aviat doncs n'aprovarem més.
Limitar els topalls de captures diàries per espècies i categories, reduir la pressió pesquera, aplicar mesures tècniques i especificar els ports de descàrrega són alguns dels punts que contempla el pla de gestió del peix blau. Unes mesures, però, que des de la Confraria de Pescadors de l'Escala ja fa temps que porten a terme, com exposa l'armador Lluís Sureda.
El que sortirà al pla de gestió és una cosa que l'Escala ja fa 3-4 anys que ho hem fet, no? Ja ens han reduït les captures, hem sigut molt conscients amb els horaris, ens han reduït els horaris... els arts pues, els en tenim a regatar-la i tot és una cosa que faltava plasmar-la en paper, no? I això, el pla de cogestió, doncs, és l'eina ideal, doncs, perquè es pugui controlar, perquè es pugui vigilar, perquè tingui més solidaritat.
Aquest pla, que arriba després de 8 mesos de treball des de la creació del Comitè de Cogestió del Peix Blau el passat 25 de gener, ha sorgit de la sinergia entre el sector pesquer, l'administració, les ONGs i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. La Confraria de Pescadors de l'Escala celebra la participació de la comunitat científica perquè fa temps que reclamaven la seva presència per tal de fer el seguiment d'estocs, saber com està la pesquera i també quan convé més fer vedes. El pla afecta les confraries de l'Escala i Roses i també totes les embarcacions que vinguin de fora pescant aquesta zona de l'Empordà.
Doncs, com havia anunciat en Sergi Tudela moltes vegades al nostre programa, les cogestions seguirien ampliant-se a Catalunya dins aquest pla marítim i pesquer del nostre país. Avui parlarem, per cert, de cogestió a les 5. Per aquells que n'estigueu interessats, vulgueu conèixer més, no deixeu d'escoltar-nos. Gràcies, Cristina, fins després.
Gràcies.
I molta atenció, perquè ens arriba una darrera hora d'un homicidi a Tortosa. Un jove de 34 anys hauria matat la seva mare, Judit.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 2:30 del migdia quan un noi de 34 anys els ha trucat dient que havia matat la seva mare en clavar-li una ganivetada. Policia local de Tortosa i Mossos d'Esquadra l'han detingut i l'àrea d'investigació criminal dels Mossos s'està fent càrrec de la investigació. No se descarta que el jove estigués sota els efectes de les drogues.
I bé, notícies i més novetats sobre... El que pensen les entitats taurines, alguns alcaldes que rebutgen la moció del Parlament que insta a abolir els correbous.
Doncs sí, l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ha manifestat el seu malestar per la moció aprovada al Parlament ahir dijous que insta el govern de la Generalitat a prohibir els correbous. Un desacord al que també s'han sumat els alcaldes de tots aquells municipis ebrencs on se fan aquest tipus de festejos. El vicepresident de l'agrupació de penyes i comissions taurines, Joaquim Martí, diu que no entén la decisió de la Cambra Catalana i ha considerat que s'ha de respectar el dret de cada poble a decidir si volen fer correbous. A més, ha remarcat que els aficionats als bous són els primers que volen el benestar animal i intenten fer les coses el millor possible. De moment han comunicat que hi haurà mobilitzacions i, de fet, alguns alcaldes ja s'han posat a disposició de l'agrupació de penyes i s'estan reunint per protegir aquesta tradició conjuntament.
Entretant, Ecologistes en Acció al Baix Llobregat s'ha manifestat després que l'Ajuntament de Gavà hagi anunciat dos projectes urbanístics, el Pla de Ponent i els Joncs. Ivan.
Es tracta de dos espais del valor ecològic que es destinaran, segons ha explicat l'Ajuntament de Gavà, a la construcció de naus industrials i d'habitatges. El consistori considera que es tracta d'un projecte de ciutat sostenible, equilibrat i que és essencial pel futur del municipi. Davant d'aquesta situació, entitats ecologistes locals han anunciat que es formalitzarà una coordinadora sota el nom SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet amb l'objectiu de lluitar contra la degradació mediambiental a la comarca del Baix Llobregat. En aquest sentit, també anuncien que començaran a mobilitzar-se per aturar la construcció d'habitatges al Pla de Ponent.
Doncs els projectes urbanístics que segueixen generant polèmica al nostre país, no només a l'Empordà, i que en llocs com el Baix Llobregat o Gavà tenen soliviantats a alguns dels seus veïns. Ivan, evidentment, n'estem al cas i mirarem de seguir informant d'aquesta qüestió.
Ho anirem seguint.
No aprenem quin país. I la meva àvia diria, claro, és tan viejo. Tarragona ha hagut de tancar provisionalment l'amfiteatre romà per seguretat. Daniel, què ha passat?
I no només per vell, perquè un informe extern ha conclòs que la degradació que presenta el monument pot posar en perill la seguretat de les persones i la pròpia conservació patrimonial. Armand Pinedo, conseller de Patrimoni de la ciutat, ha dit que el tancament es fa per prudència i urgència, però en cap cas per una emergència que en comprometi la integritat a curt termini.
Por consecuencia de la dejadez del anfiteatro los últimos 10 años, 10, 12 años nos habla, pues hay problemas estructurales del anfiteatro. De ahí que ahora estemos actuando para prevenir que haya algún problema o alguna situación que alguien se haga daño. Y nos dice eso, que hay piedras que se pueden desprender, hay muros que pueden caer. No es una situación de emergencia, es decir, que no es de hoy para mañana, pero sí que es una situación de urgencia que requiere una actuación lo antes posible para evitar daños mayores.
La prioritat del govern tarragoní és complementar l'informe extern amb els dels arquitectes municipals, els de l'Ajuntament, per tal de prendre les decisions que es consideren oportunes a partir d'ara.
És a dir, que durant 10 anys, diu el senyor Pinedo, que no s'ha fet massa feina en aquest anfiteatre.
Doncs sembla que l'anterior govern socialista no hauria actuat com deuria en la conservació del patrimoni, això segons aquest conseller dels comuns, però bueno, hem de recordar que Tarragona és una ciutat patrimoni mundial de la UNESCO i, per tant, doncs, vaja, sí, alguna cosa s'haurà de fer al respecte per, evidentment, conservar aquest patrimoni romà.
Doncs veurem quina decisió es pren. Gràcies, Daniel, fins després.
Gràcies, fins ara.
I tanquem aquest apartat informatiu referenciant, evidentment, aquest dia, aquesta vaga mundial del canvi climàtic i les accions que s'han fet a Barcelona, que s'hi ha afegit i han estat vàries, Isabel.
Exactament, una d'aquestes accions secundada pels estudiants. De fet, el govern de la Generalitat ja ha donat dades oficials, gairebé un 33% d'estudiants de tercer i quart de secundària, també del batxillerat i FAP, han secundat i s'han afegit a aquesta vaga pel clima. Cap al migdia, la plaça Universitat ha estat el punt de trobada de centenars d'estudiants que amb el lema "El capitalisme mata el planeta" el camí fins a la plaça Sant Jaume com a prèvia de la concentració que hi ha convocada oficialment, recordem-ho, a les 6 d'aquesta tarda. No han estat, però, els únics, ja que altres entitats i sindicats també ho han fet. Comissions Obreres i UGT, per exemple, han fet una assemblea de delegats a la plaça del Rei, tot denunciant que aquesta crisi climàtica repercuteix més en la classe treballadora i en els col·lectius més vulnerables. L'Ajuntament de Barcelona no s'ha volgut quedar al marge, també s'ha adherit a aquesta vaga i han penjat una pancarta on mostren el seu suport a aquesta jornada de protesta. A més a més, també, com a acte simbòlic, doncs, han acabat posposant el plenari municipal que s'havia de celebrar avui i que es farà finalment el proper dilluns. Barcelona, però, no ha estat, sortosament, l'única ciutat, doncs, que s'ha mobilitzat, i les ciutats grans també s'ha vist, doncs, més concentracions d'estudiants, d'entitats i sindicats.
Bé, la cosa queda en mans d'estudiants, eh? L'inici del moviment va ser precisament d'una jove estudiant i, bé, veient una miqueta almenys el nostre entorn, sembla que tot està posat precisament en mans dels estudiants. Bé, són el futur i són els que tenen tot el dret a reclamar. Seguim parlant d'aquesta vaga del clima i ens anem a saludar bons amics i companys.
El destacat de la jornada.
Perquè avui, Cristina, volem parlar amb qui va ser impulsor d'aquest moviment al nostre país. De fet, hem parlat recentment i sempre és un plaer saludar-lo.
Exacte, parlem amb Lucas Barrero, que és membre de Fridays for Future i també autor del llibre El mundo que nos dejáis, i com bé deies, doncs qui va portar aquest moviment a Girona, doncs ara fa un any.
Lucas Barrero, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, sempre un plaer.
I per nosaltres també. Escolta'm, jo estic content perquè és important el que s'està fent avui, sobretot a nivell mediàtic, no? Els periodistes, els mitjans estem parlant molt. Sincerament, estic una mica decebut perquè ha quedat bàsicament en mans dels estudiants. He vist poca mobilització a nivell dels treballadors, de la gent que ja no estudia. I això no m'ha semblat massa bé.
Sí, yo estoy un poco como tú. Justo ahora decíais eso, que los sindicatos habían hecho una asamblea de los CAPS. Durante la mañana, pero echamos de menos eso, que hayan convocado huelga. Se ve que somos más valientes, parece, los jóvenes también que los sindicatos. A la vez que criticamos muchas veces también a nuestros dirigentes, tendremos que poner también el foco en estas organizaciones que no han sido suficientemente valientes, a mi parecer, para convocar. Y no te lo digo por decir, bueno, que convoquen, ¿no? Es que mucha gente se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho eso. Nosotros no podemos cerrar porque, bueno, nos hemos puesto en contacto con nuestro jefe, con nuestro sindicato, pero nos ha dicho que no han convocado. Y nos vemos en esto, en lo que siempre somos los jóvenes los que asumimos esta responsabilidad, se ve.
Sí, plenament d'acord. I jo crec que tampoc no calia fer massa més. És a dir, tampoc no calia convocar una vaga general si no es considerava oportú. Però sí, per exemple, una convocatòria d'una aturada a les 12 o a les 11 o a l'hora que volguessin, una aturada davant dels centres de treball, com s'ha fet moltes altres vegades, com al mínim, no? Al mínim indispensable, ni que fos testimonial. Vull dir, jo hagués fet una cosa així, com a mínim.
Yo creo que esto es un síntoma. Es un síntoma de que vivimos totalmente de espaldas a todo el tema ambiental. No solo ya a cambio climático, que de hecho vivimos de espalda, pero sí a todo lo que es relacionado con el medio ambiente. Y claro, nosotros como mínimo pedíamos eso, un parón simbólico, pero ni eso hemos llegado. Aquí en Girona sí que es verdad que vendrán los sindicatos a nuestra manifestación,
¿sí?
Pero como tal, como apoyando. Nosotros queremos, creemos que hubiera sido lo más adecuado que ellos se hubieran sumado, no solo luego venir a la tarde.
Escolta, ¿estás a Girona o estás a Granada ahora?
Yo esta semana estoy en Girona porque justamente ayer presenté aquí el libro.
Uh-huh.
Y la verdad es que esta ha sido mi casa durante los últimos 4 años y quería estar aquí el día de la manifestación.
Mira, ¿y a qué parles del llibre? El mundo que nos dejáis, ¿quién es el món que us estem deixant, Lucas?
Pues yo creo, y lo decía ayer, un mundo muy negro, pero con una pequeña ventanita, entonces yo soy de los que se aferran a esa pequeña ventanita y a esa pequeña oportunidad que tenemos. No con esperanza, porque esperanza viendo, y eso nos lleva a hablar otra vez de los sindicatos, viendo cómo va la sociedad y tal, es poca, pero sí con determinación. Somos los jóvenes los que tenemos esta determinación, o por lo menos la que la hemos tenido hasta ahora, y ahora lo que toca es que se una toda la sociedad.
Jo tinc la sensació de que la gent té consciència, és a dir, jo tinc la percepció de que la gent tenim consciència de que estem preocupats i que estem fent accions, segurament no les necessàries, n'hauríem de fer moltes més, però que estem fent accions i comparat amb el que fèiem fa un parell d'anys, doncs, estem avançant, però trobo a faltar una mica en la línia del que tu dius, no? Aquesta conscienciació més general, no? Sindicats, entitats empresarials, el propi govern que juga a amagar l'ou, no? És a dir, agafa i fa unes grans declaracions, però després a l'hora de la veritat no implementa mesures perquè aquestes declaracions es facin realitat. És a dir, és com si la societat productiva, per entendre'ns, estigués jugant a tirar la pilota endavant, aviam si tenint-nos marejats així anem passant els mesos.
Bueno, es que estamos muy cómodos en nuestra realidad, de seguimos como siempre, seguimos actuando como siempre. Sí que es verdad que se ha incorporado este discurso verde en todos los ámbitos ya de la sociedad, porque, bueno, esta semana justo han surgido partidos que ya vienen como el nuevo Partido Verde, o todos los sindicatos que hoy estaban ahí poniéndose la medallita verde, o todas las empresas que se ponen la medalla verde. Pero luego, a la hora de la verdad, lo más difícil es salir de nuestra realidad, salir de nuestro círculo de confort y ir más allá. Hoy lo que hubiéramos necesitado sería una convocatoria de huelga, que todos nos hubiéramos planteado si de verdad es necesario salir hoy, y yo creo que si nos lo planteamos con seriedad, todos nos hubiéramos dado cuenta de que es necesario, no, es, vamos, imposible no salir hoy a la calle en la situación en la que nos encontramos.
De fet, i sobretot després de, per exemple, el paper, el ridícul que va fer la ONU el passat dilluns amb unes mesures que, bueno, són la meitat del que caldria.
Yo creo que tú lo has dicho, la que iba a ser la gran cumbre de la ambición, que también nos la vendían. Incluso yo mismo decía, bueno, quizás que sea el día 27,
sí.
Han hecho la cumbre el día 23 para sacar acuerdos y tal, y que sea menos notoria nuestra huelga del 27, pero no, es que tenemos más razones todavía para salir hoy a la calle, porque la gran cumbre de la ambición es la gran cumbre de otro fracaso más. ¿Sí? Otro fracaso más en la que nuestros dirigentes van con las mismas palabras de siempre, van con los mismos planes que ya tenían y van sin ambición ninguna. Yo creo que no se lo creen directamente. No se creen lo que llevan científicos diciéndonos durante 70 años y lo que cada semana, porque el miércoles se publicó el último informe del grupo de científicos de la ONU de cambio climático, que nos lo dicen. Es irreversible esto, lo que tenemos que hacer ahora es limitarlo lo máximo posible. Y está en nuestras manos. Si no actuamos ahora, no vamos a poder luego, ¿sabes?
Lucas, en tot cas, avui a les 6 hi ha aquesta concentració, aquestes manifestacions. Convidem a tothom a qui hi vagi. Si busqueu a prop de casa, segur que en trobareu alguna. I amb tu ens emplacem per d'aquí uns dies parlar del llibre, exclusivament del llibre. Ja ha passat tota aquesta onada de reivindicació, que no s'ha d'aturar, però que en tot cas avui havia de ser un punt àlgid. Quedem un dia amb tranquil·litat i expliquem a la gent, sota el teu punt de vista, quin és el món que estem deixant. Et sembla?
Perfecto. Luca, yo, si me permite,
sí, brevemente.
Animaría a todo el mundo a que se una, sobre todo pensando en sus hijos, en sus familias y en las consecuencias que ya estamos sufriendo hoy en día.
Doncs, escolta, ens afegim en aquesta recomanació. Lucas, una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Cuida't, fins ara. Després. A reveure. Lucas Barrero, bon amic d'aquest programa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Plena de vida, d'arrels i de llum. Roqueta salada, cosa de tots, bloc que suporta tant i tant dolor. Camps segats, ploren i callen, i un immens silenci ofega la nit. La terra brama, la terra de dol, enderrossalls, esperats sense cor. Sa vida s'apaga i s'amaga de por, rotondes que enterren el sol. Camps segats ploren i callen i un immens silenci ofega la nit. Ajament d'un vell astre que volat per s'asfalt, desastre consentit. Plora per tu, plora amb tu, plora per tu, plora, plora amb tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
4:45. I molta atenció al cap de setmana que tenim per davant, perquè és un cap de setmana esportivament molt intens. Parlo de les activitats nàutiques. Si us sembla, comencem per l'Empordà, perquè arriba la 100% Half Costa Brava a Platja d'Aro precisament aquests dies, aquest cap de setmana, una mitja Ironman. Explica'ns, Cristina.
Doncs concretament, 1,9 quilòmetres nedant, 90 quilòmetres en bici i 21 quilòmetres corrent. Aquest és el repte de la 100% Half Costa Brava que celebra aquest dissabte i diumenge a Platja d'Aro. Els participants arribaran dissabte quan se'ls entregaran els dorsals i se'ls explicarà el recorregut. I la competició començarà diumenge a 8:15 del matí. Els participants passaran per grans paratges naturals, per petits municipis del Baix Empordà i recorreran la via verda de la ruta del Carrilet. És una prova puntuable per la Copa Catalana, EMD.
Que maca la via verda del Carrilet, i evidentment amb tots els quilòmetres que fan han de passar per un munt de paratges. Molta sort que hi participin. També molta sort als 150 participants aproximadament a la novena edició de la regata Mar d'Empúries de l'Escala.
Aquesta regata dona el tret de sortida al circuit català d'Òptimis, que des de fa anys comença a l'Escala. Els millors regatistes d'aquesta categoria competiran a la Mar d'Empúries aquest dissabte i diumenge. S'espera una gran participació, com detalla el director esportiu del Club Nàutic L'Escala, Xavier López.
Esperem reunir 150 regatistes que dividim en dos grups, que són els grups més bons, que són el de G1 i de G2, i aquesta regata agafa el nom a una miqueta de Mar d'Empúries per reivindicar l'origen de l'Escala i tota la vinculació amb la civilització d'Empúries.
Hi ha programades un total de 6 proves a dur a terme entre dissabte i diumenge a partir de les 11 del matí.
I encara a l'Empordà, concretament a Roses, se celebra aquest diumenge el 8è Campionat Social de Pesca del Bonítol.
Es tracta d'una competició de pesca solidària en benefici de la Profundació Roses contra el Càncer. A les 7 del matí d'aquest diumenge 29 de setembre hi haurà la concentració d'embarcacions participants a la bocana del Port Esportiu de Roses i començarà la jornada de pesca de bonítol, que s'allargarà fins a la 1 del migdia, quan les embarcacions tornaran a port, descarregaran les captures i a les 2 es farà una subhasta popular i la posterior entrega de premis i dinar de germanor. Les inscripcions segueixen obertes i s'espera una bona participació.
I aquest diumenge, dia 29, hi ha una nova iniciativa. Atenció als amants de la sostenibilitat, l'esport, les activitats nàutiques, perquè us parlem de, bé, una nova manera de relacionar-se amb el mar. Quina, Cristina?
Doncs el Mouta pel Mar, que precisament es farà a Palamós i a Sant Feliu de Guíxols. És un projecte que combina, podríem dir, esport, salut i consciència mediambiental, on també hi participen les confraries de pescadors. En parlem amb l'impulsor de Twin Up Running i de Mouta pel Mar, Miquel Ferrés.
Miquel, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Vinga, va, pels que no ho coneguin, expliquem una mica què és aquest Twin Up.
Bé, el Twin Up és una aplicació per posar en contacte persones per compartir un esport. Normalment és... La idea és fer-ho d'una persona local, que pugui contactar la gent que ve de fora, que pugui contactar amb la gent local de cada poble o cada municipi. I llavors, pues, compartir l'activitat.
Per tant, es cerca gent amb capacitat organitzativa, no?, que impulsi iniciatives, i a través de l'app ho posa en coneixement d'altres i aquests altres s'hi apunten.
Això mateix, aquesta és la funció de l'aplicació. I ara ja hem afegit l'activitat de plogging, sí, que és l'activitat aquesta que farem diumenge.
Explica'm, què serà aquest, el que fareu aquest diumenge?
Sí, aquest diumenge, simultàniament a Sant Feliu i a Palamós, pues, hem encetat aquesta sortida. Serà a les 9 del matí, aquí a Palamós, a l'esplanada de la cofradia, i a Sant Feliu també, a l'esplanada de la cofradia de Sant Feliu. I llavors, des d'aquí, proposem quatre punts o quatre zones a cada municipi, i llavors la gent tindrà un parell d'hores per anar fins al lloc. La gent que vagi corrent, pues, irà a les zones que estan més allunyades, llavors allà pues faran l'activitat, que és el plogging, que és recollir la brossa que vas trobar en els residus mentre fas l'activitat de caminar o córrer suau o coses d'aquestes. Llavors, el que volem fer, el dir-ho així al Mota pel Mar, és trencar el cicle dels residus, no? Que els residus, pues, desgraciadament, n'hi ha molts i pues, amb el vent, amb l'acció de l'aigua o el que sigui, doncs va tot a mar. I volem trencar això. Ja corrint i fent l'activitat pel litoral, doncs farem, intentarem fer això.
Precisament, trencar com dèiem, les confraries de pescadors doncs també hi estan participant i crec que ja porten dies també participant-hi contribuint en aquesta recol·lecta dels plàstics que trobeu al mar, perquè tu també és pescador.
Sí, això mateix, mira, acabem d'arribar de pescar, i sí, aquesta setmana tant els pescadors de Sant Feliu com els pescadors de Palamós, tot el que hem anat trobant de brossa, el que hem anat recollint amb les xarxes, que sempre ho fem, ja fa molts anys que ho fem, ho recollim tot i no, tot el que agafem amb les xarxes ho salvem sempre. Però aquesta vegada, aquesta setmana ho hem separat. Els residus que generem nosaltres els hem deixat a part i els que hem agafat amb la xarxa doncs els hem posat en uns contenidors especials d'Ecoembes i avui o el diumenge al matí pues, comptabilitzarem tot el que hem anat pogut recollir aquesta setmana.
Aquest cap de setmana comenceu per Palamós i Sant Feliu, però no us quedeu aquí, realment aquesta activitat, aquest plogging, aquest ecoswimming, el voleu extrapolar a altres zones de la Costa Brava?
Això mateix, ja previst per ara l'octubre fer-ho a Roses i Llançà, segurament. Hem d'acabar de concretar dates. I també hem parlat amb Blanes, que juntament suposo que seria amb Tossa, doncs també ho faríem. Aquestes altres tres activitats més.
Aquest plogging, tu deies, pot ser córrer, pot ser caminar, també potser nedar. Sí. Per tant, és una cosa que està dedicada a tothom, eh? No has de tenir un nivell esportiu alt, vull dir que realment tothom es pot apuntar doncs, a aquesta activitat. Com ho han de fer?
Sí, és apte per tothom. Inclús la gent, els nanos, la canalla, són els que més bé s'ho passen i són els que més volen repetir, no? I la veritat és que està bé, perquè prenen molta consciència i són ells que l'han de prendre. Bueno, l'hem de prendre tots, no? Però si la prenen ells, doncs millor que millor. I sí, és un esport, és una activitat molt suau, molt l'únic que has de jupir. Segurament aquí, fent just abans de la sortida amb el briefing, faríem uns calentaments. I bé, a Sant Feliu també ho farem.
Sí?
El mateix, farem el briefing i uns calentaments abans de començar l'activitat per tothom, perquè no t'agafin fred. I bé, pues a veure què ens surt de tot plegat.
Escolta'm, això comença a Suècia, aquesta activitat de córrer, fer esport i recollir brossa, això comença a Suècia, però s'ha escampat molt ràpidament, ha arribat al nostre país amb molta força. Darrerament, cada cap de setmana hi ha una activitat d'aquestes característiques, de plogging, i la gent s'està aficionant a aquesta cosa de córrer aturant-se a recollir brossa, no? Està prou bé.
Sí, va començar a Suècia. Justament el plogging, és la paraula plogging és la conjunció del que seria plog up, que en suec vol dir recollir. Llavors el jogging, que és l'activitat de córrer, no? Pues la conjunció és el plogging. Llavors això comença allà, justament en un país que té fama de ser un dels països més nets i amb una educació mediambiental bastant gran, i en canvi no tenen cap vergonya de mostrar-ho, no? I llavors, malauradament, o bueno, per sort, s'ha anat escampant arreu i bueno, pues ara ja som més països, més llocs que ho fem. Jo personalment fa més o menys un any que sé de què va això, o com em vaig enterar de com funcionava, i la veritat és que des del primer moment me va enganxar. La veritat és que sempre, bueno, que de fet ja ho feia, però jo sortia a córrer i sempre els últims 100 metres abans d'arribar al final pues sempre recollia la brossa que em trobava.
Bé, doncs ara ho fas durant tot el recorregut, no només els darrers 100 metres.
Sí. Escolta'm, malauradament tot el recorregut en trobes de brossa, malauradament.
Escolta'm, per acabar, recordem els horaris i els punts de trobada.
Sí, es poden fer inscripcions a través de la web i llavors et pots inscriure en el mateix moment. De 8 a 9 ja hi serem, a les 8 ja hi serem per fer inscripcions. Volem fer inscripcions més que res per poder concretar l'assegurança de la gent que hi participi. Mm. Llavors, a les 9 començarà, l'activitat serà d'un parell d'hores, donant a les zones que tenim descrites i tenim, i posarem dos punts per deixar la brossa que ja s'hagi estat trobant, per no tenir que anar carregat tota l'estona.
Sí.
I llavors, quan arribem tots els participants aquí a l'esplà de la cofradia, doncs ho quantificarem tot i veurem tot el que hem anat trobant.
Doncs escolta'm, que vagi molt bé la iniciativa, que recolliu molta de la brossa que hi ha al terra i veurem la setmana vinent com us ha anat. Moltíssimes gràcies, Miquel.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'atenció.
Fins després, a reveure.
Vinga, adéu-siau.
I els que us situeu a la zona del Maresme, no oblideu, o us agrada les activitats subaquàtiques, és important proposta la que ens arriba des de Mataró, Isabel.
Doncs sí, es tracta del 29è Campionat d'Espanya de caça fotosubapnea. La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques ha triat l'entitat mataronina ESPAS com a seu de l'esdeveniment. L'objectiu, doncs, capturar en fotografies, sempre, el màxim d'espècies possibles durant la immersió en apnea, una immersió que, per cert, s'ha fet aquest matí fins al migdia, una jornada de 5 hores. Demà dissabte se sabran els resultats, ja s'entregaran els premis i també es farà la projecció d'aquestes fotografies.
Doncs felicitats als participants i destaquem, també volem felicitar el programa Esport Blau Escolar.
Doncs sí, perquè ha estat guardonat aquesta mateixa setmana, de fet ahir dijous, amb el Premi Educació i Esport de Lleure. El programa ha estat reconegut durant la tercera edició dels Guardons de l'Esport, atorgat per la Fundació Catalana per a l'Esport, i així que ens agradaria molt poder felicitar en persona a la persona que encapçala aquest projecte d'Esport Blau Escolar.
Doncs fem-ho. Saludem a l'Inés Vizcarro. Inés, molt bona tarda.
Bona tarda.
I moltíssimes felicitats.
Gràcies, gràcies. La veritat és que estem contents, no?, perquè parlem d'un guardó d'esport i lleure. Mm. I, bueno, és de fent a fer que fa molts anys, no per nosaltres, sinó per molta gent que ha cregut que això, que l'esport de la vela havia d'arribar als centres educatius.
I que de fet hi juga. Com explicàvem ara fa unes setmanes aquí mateix al programa, entrevistant precisament a la Inés, són molts els ajuntaments que hi participen, molts més els que s'han mostrat interessats. Per tant, és un projecte que tot i que està en funcionament des del 2017, doncs ara sembla que comença a agafar una volada molt important, però jo crec que sempre és bo que t'ho reconeguin, no? Sempre és positiu que es facin aquests guardons.
Sí, com tu dius, aviam, és un projecte que vam començar fa 2 anys, hem començat amb ganes, amb també proves pilot, no?, perquè a vegades imagines les coses com funcionaran i després hi ha diferents condicionants, doncs pares i mares, centres educatius, clubs, el mar, tot, no?, i llavors encara en aquest segon any ens diguin, vinga, anem bé, cap a més, que fem fer un país de mar, de la veritat que molt content, i a més és infinit, no?, el que volem és que aquest projecte que fem conjuntament amb el Consell Català de l'Esport i el Departament d'Educació, l'Esport Blau serà ja per sempre. Tots els nens de primària, a l'hora d'educació física, durant un trimestre, aniran a fer un esport, que és l'esport del seu municipi, que ha de ser la vela.
I que qui ens estigui escoltant i no, encara no pugui gaudir-lo d'aquest Esport Blau, que el que ha de fer és precisament, doncs, dirigir-se al seu club nàutic, a la seva entitat esportiva, a trucar a la Federació Catalana de Vela, parlar evidentment amb el centre, que des del Consell Català de l'Esport, des de la Federació Catalana de Vela, des dels clubs, hi ha predisponibilitat i interès en que tot això creixi.
Hi ha moltes ganes, la veritat que sí, les instal·lacions, les coses de vela i el mar és el club esportiu més gran que tenim als municipis i estan amb que, com abans coneguem l'esport de la vela als petits, abans farem que naveguin, que gaudeixin i que el dia de demà qui vulgui competir, competeixi, qui vulgui navegar per plaer que ho faci.
Jo crec que està molt bé que, a més, es reconegui en els guardons de l'esport. És a dir, no els guardons de l'educació, no els guardons de no sé, multidisciplinari, sinó el de l'esport. És a dir, que l'esport també vegi que aquesta és l'autèntica cantera, no? Aquí, a través d'això, trobarem l'afició en els infants.
Exacte, la captació, no? La captació i la futura fidelització de gent de mar.
Així és. A més, que la Fundació Catalana de l'Esport el que promou és això, la promoció esportiva de qualsevol dels esports. I la veritat que va ser una gala bonica, molt propera com són ells. I també agrair, no, el que haguin pensat en nosaltres per dir som bons i gent de mar i hem de continuar cap a aquest camí.
Doncs escolta'm, no el deixem aquest camí, en tot cas el seguirem fent al llarg de les properes setmanes com a impulsora d'aquesta iniciativa i responsable de que tot això, i a més persona que treballa dia a dia, de que tot això vegi la llum. Et volem felicitar també a la Federació Catalana i estem contactats. Inés, ha estat un plaer.
Vale, gràcies, moltes gràcies a vosaltres també per fer que això arribi a més gent.
Cuida't, a reveure. I del Maresme i Barcelona cap al Garraf, perquè allà se celebra la tercera edició de la regata Autolica Memorial Ferran Biete. Ivan.
Es tracta d'una regata puntuable pel circuit Passabolles i també pel trofeu Quatre Ports del Garraf. Per aquesta prova està previst que es facin dues mànigues en el recorregut habitual del Passabolles, el conegut com a Triangle Olímpic. És una regata per creuers del grup ORC i a hores d'ara hi ha aproximadament una quarantena d'embarcacions inscrites. La prova començarà demà a les 12 del migdia i en acabar hi haurà un dinar popular, un sorteig de regals i també es farà l'entrega de premis. Però aquesta no és l'única competició del cap de setmana, perquè la secció de pesca del Club Nàutic Vilanova també ha organitzat un concurs de pesca al curri. En aquesta prova seran vàlides les captures amb la tècnica del curricà de costa, però també en la modalitat de jigging. El concurs començarà demà a les 8 del matí i s'allargarà fins la 1 del migdia, moment en què es farà l'entrega de premis i es guardonarà el pescador que hagi capturat l'espècie més gran.
I, de fet, hi ha una persona, hi ha un aventurer, hi ha un català que vol batre un rècord anant amb moto d'aigua, amb moto nàutica. És una modalitat que cada cop té més adeptes al nostre país i de la qual en volem conèixer una miqueta més. Daniel, de què es tracta?
Ens referim al salouenc Lucas del Paso, que des de dilluns de la setmana passada està recorrent més de 3.000 quilòmetres entre Sagres, a Portugal, i Pompeia, a Itàlia. De fet, fa una estona ens en deia en Lucas que ha arribat ja i ha creuat la frontera entre França i Itàlia. Tot una afició pel Lucas, que des dels 15 anys va començar amb tota aquesta aventura de les motos d'aigua, les motos nàutiques, motos aquàtiques, i que des de fa 4 anys està treballant, investigant com superar un rècord Guinness. De fet, és el seu objectiu, complir en menys de 20 dies aquesta distància, que és una mica la marca que s'havia proposat en Lucas. Ho està fent recorrent per davant de la costa mediterrània, sí, en aquest sentit, a una distància prou pròxima per estar a prop dels ports. Tant a terra té un suport, una logística que l'està acompanyant, que l'està seguint de tal manera que d'aquesta... Doncs bé, té un suport des de terra, sempre doncs té un assessorament i que doncs té una ajuda tècnica també en el seu recorregut de port en port.
Doncs escolta'm, si et sembla, el saludem i valorem com li estan anant aquesta aventura. Lucas del Paso, molt bona tarda i benvingut.
Hola, què tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Ara ens deia el Daniel que tot just acabes de creuar la frontera entre França i Itàlia. Per tant, estàs ja a la recta final de la teva aventura.
Bueno, más o menos, sí. Acabo de pasar a Italia. Estoy enfrente de Latte. Es una zona que no conocemos. Y me quedarán unos 600 kilómetros para batir el récord del mundo, sí. Después de 2.500 ya recorridos.
Per tant, Lucas, entrem ja avui 12è dia de navegació. Entenc que, bueno, una mica ja amb il·lusió, no?, d'arribar fins a Pompeia, però també amb un físic i un cansament acumulat d'aquests dies o no? O l'aventura s'està sent més agradable del que t'esperaves?
Pues, sinceramente, el principio sí que fue un poquito más agradable, la bienvenida del Mediterráneo, pero estos dos últimos días de Costa Brava y el Golfo de León y hoy mismo también, la verdad es que estoy sufriendo un poco más. También le me pido unos kilómetros más a cada etapa para ya subir el nivel y dejar un récord que sea un poco más complicado de batir. Así que la verdad es que sí que noto la fatiga, el cansancio y nada, con ganas de terminar la etapa de hoy.
Estem parlant d'una distància molt important, eh? Estem parlant des de Portugal fins a Itàlia. Això és una ruta a la que estàs realitzant, Lucas, que mai abans s'havia fet.
Exacto, sí. Son, el récord lo tiene un finlandés que hizo 3.074 kilómetros y nada, ahora voy a intentar hacer 4.000. Y luego, aparte del propio récord, estamos con un equipo de tierra, que es el que me sigue con caravana, que es donde dormimos luego, y estamos también limpiando playas y el propio océano, que es lo que hago yo, de plásticos y desechos que nos encontramos también.
És a dir, que més enllà de l'aventura pròpiament teva, a sobre té aquesta vessant mediambiental. Escolta'm, algú dirà, home, però anar amb moto, ja veus tu, aquí hi ha dues complicacions. Primera, la tecnològica, les motos, és veritat que corren molt, però no estan fetes, les d'aigua, per fer tanta distància, sí. I sovint, a la que tenen la mínima avaria, el primer que fan és tallar injecció de benzina i et deixen tirat allà on estàs. Per una banda, això, i per l'altra banda, que tu et vas menjant totes les castanyes, és a dir, aquí no hi ha amortiguadores ni nada, sinó que vas a tota píndola i el cos es va rebent tots els impactes, no?
Exacto, se nota que has probado la moto de agua porque es así. Por ello nunca voy sentado, siempre voy de pie y el impacto de los saltos lo reciben tanto las rodillas como los gemelos y cuádriceps e isquio. Entonces la espalda sufre menos, pero claro, así la fatiga también es superior. Y como bien dices, el tema mecánico es importantísimo. Rezo cada mañana y de momento la moto, una Yamaha UVX Deluxe, me está respondiendo de manera espectacular. Porque como bien dices, si falla con la de electrónica que tienen estos modelos, te corta inyección y no te permite ir a más de 5 millas, que son 10 kilómetros por hora. Por lo tanto, dependiendo de las condiciones que tengas en el mar, estás completamente vendido.
En el teu viatge, suposo que deus haver vist moltes coses. No sé si s'ha apropat gent que conegui la teva aventura i t'ha pogut saludar, heu pogut compartir, no ho sé, les vivències, o això no ha succeït encara.
¿Con quién?
Con gente que te esperara al final de cada etapa o que de alguna manera
sí,
conocido.
Sí, hombre. Ya, yo tengo un alquiler de motos de agua ahí en Salou, entonces, por ejemplo, compramos tanto en Valencia como en Rosas, ¿sí? Y estos dos nos han dado apoyo en estas etapas. Luego, la gente es que se está volcando. Yo les llamo directamente desde el mar y digo, oye, mira, que estoy batiendo un récord del mundo, voy a llegar a esta zona, ¿me podrías dar amarre y tal? Y la gente se vuelca y por supuesto que sí, nos lo están dejando todo gratuito, nos ponen la alfombra roja, la verdad es que es un auténtico placer y es de lo mejor de esta aventura, comprobar el lado humano de allá donde vas. Este ya es el quinto país, porque si Mónaco es el principado, que también es un país, pues quinto país, y la gente se vuelca, y eso es un espectáculo.
Lucas, 600 kilómetros, queda muy poco ya, con ganas de que acabes y de poderlo contar. ¿Te parece que volvamos a hablar cuando llegues al final?
Por supuesto, muchísimas gracias por la entrevista y nos vemos pronto, ¿vale?
Venga, nos vemos pronto, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Gracias, chao.
Doncs aquesta és l'aventura que està fent en Lucas Barrero, Lucas del Paso, perdó, Lucas Barrero és l'altre, és el del clima. Lucas del Paso, la seguirem. Gràcies, Daniel, fins després.
Fins ara.
Arribem gairebé a les 5 en punt de la tarda preguntant als nanos quin animal marí els agradaria ser.
Un mar de nens.
Us heu imaginat mai com seria la nostra vida si fóssim un animal? I encara més, si fóssim un animal marí, doncs els ho hem preguntat avui a nens i nenes. I aquestes són les seves respostes.
A mi m'agradaria ser una balena perquè és el mamífer més gran del món i pues, me podria menjar molt de peixos. A més, pues, com que és molt gran, voldria anar en algun mar molt fondo perquè a mi m'agrada molt nedar. I després, pues, aniria per algun animal més gran per a veure com són i per tindre una batalla més intensa.
A mi m'agradaria ser un dofí perquè són molt bonics de veure, perquè una vegada vaig anar a Acuòpolis i els vaig veure en un aquari. Són molt bonics. El color també és preciós. i també m'identifico amb ells perquè fan acrobàcies molt divertides, jo també faig rítmica i pues, faig coses paregudes.
Jo m'imagino que ser un peix pallasso perquè a vegades faig el pallasso i perquè així puc i perquè sóc divertit. I jo, a mi m'agradaria anar a les aigües més boniques perquè si hi ha algú trist, pues alegrar-li el dia. I que a mi m'imagino que seria de color taronja i blanc amb ratlles.
A mi m'agradaria ser el tauró perquè me menjaria tothom, assustaria a tothom i corre molt amb pel baix de l'aigua. I m'agradaria estar al mar Mediterrani i pues, tindre una aleta supergran. I m'agradaria ser que el tauró fos de color blanc i les dents molt afilades.
Jo voldria ser un dofí perquè és gran i quan passes algun barco li segueix saltant i les vaig veure una vegada en un aquàpoli i són molt xulos. I són molt divertits i quan estic com jo i quan estan contents fan sorollets, també.
A mi m'agradaria ser una barca perquè l'he vist en pel·lícules i també perquè m'agrada el negre i amb marques blanques i perquè podria menjar el que vulgui i assustar a tots els que me veguessin i nedar per costats d'un munt de peixos grans. I jo mai seria simpàtic perquè m'agrada ser així com sóc perquè me tenen respecte i així ja no venen a per mi tots.
Així de naturals, així d'autèntics són els nanos. Amb ells seguirem fent preguntes per entendre una miqueta el seu i el nostre món. Arribem a les 5 en punt de la tarda. Tornem després d'escoltar una mica d'informació.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A ningú li agrada que el truquin a casa a les 5 del matí. Em molesta molt que m'arribis tard amb el fred que fot una hora aquí dret, però que no te n'adones que això és un suplici, no podem seguir així. Però que no te n'adones que l'amor entre els dos està tan mal ferit. Per què m'atabales donant tot el dia la teva opinió? Cal que et repeteixis dient-me el que penses de tots els meus actes, a veure si entens que ja sóc prou grandet per caminar solet per aquests mons de Déu. Que tu ja ets prou grandeta per parar de fer el tonto i deixar fer els de més. Més val que ho deixem, la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd. Ja portem dos mesos des que vas marxar i no sé res de tu. Com a mínim podries agafar-me el telèfon, que començo a inquietar-me, tinc ganes de sentir-te. Només et demano que parlem un moment per sentir-nos la veu, que segur que també tu estaràs impacient per saber sobre mi. Estic poc a casa perquè està molt trista i li falta color, que el meu llit se'm fa gran, que les nits se'm fan llargues, que no dormo mai bé, el capçal que em grinyola em revolco amb neguit, la teva nevera feia molt menys soroll. I quan els morts ho poso al 324 per no sentir-me sol. més val que tornem. Que jo sé que m'estimes i que encara no he rentat el teu mocador groc per sentir-ho de tu. Més val que tornem. Que jo sé que m'estimes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.